Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Benvinguts al Guia Plus, aquest suplement tècnic del programa Guia d'Orquestra. Víctor, ens deies, guia d'orquestra, que ens parlaries d'uns detalls harmònics del tercer moviment d'aquesta sinfonia escocesa de Felix Mendelssohn, a la qual hem dedicat el programa d'avui, no?
Sí, hi ha coses molt interessants i és especialment destacable el seu principi, perquè el moviment, aquest adagio, està en la major, però en canvi comença amb un curiós acord de re menor en primera inversió.
Ostres, però això no és gaire habitual, no?
No, gens. I a més, hem de tenir en compte que aquesta sinfonia, per indicació expressa del compositor, no té grans pauses entre moviments. Els moviments s'enllacen un darrere l'altre. Mm. Aleshores, el segon moviment acaba en fa major, està en fa major, i el tercer, al cap d'un moment, comença amb el mateix acord, però amb un re afegit. En lloc de fa la do, fa la re. La qual cosa també permet que s'entengui com un acord en sexta afegida. Bé, sigui com sigui, és un acord que no és estable i que no pot sonar tònica de cap manera.
Clar, perquè si el pensem com un acord de re menor, no seria normal que comencés en primera inversió.
No.
I si el pensem com un acord de fa major, amb un re afegit tampoc no sona estable, no? Mm-hmm. Què fa Mendelssohn amb aquest acord?
Clar, aquest acord tindria dues sortides, diguem-ne, naturals. Una seria anar a la dominant de do major, i l'altra, que és la que fa Mendelssohn, anar a la dominant de la menor.
De la menor?
Sí.
Però deies que el moviment està en la major, no?
Sí, i aquesta també és una de les gràcies d'aquesta introducció. És a dir, no només no comença de la manera habitual, amb la tònica o amb la dominant, sinó que, a més, suggereix que anirem en mode menor sense fer-ho explícit, perquè l'acord de la menor no surt mai, suggereix que anirem a la menor, i aleshores apareix el tema, finalment, en mode major. I per tant, aquest tema, com que ens l'esperava en menor i apareix en major, sona més brillant, més eufònic, molt més que si directament comencéssim amb el tema.
Mm-hmm. Però com fa aquest pas de menor a major, com si fos una cadència picarda?
Home, la idea és la de la cadència picarda, però com si diguéssim una mica dissimulada. Una cadència picarda descarada no és normal sentir-la en el classicisme ni en un primer romanticisme, perquè és un recurs que, com van comentar no fa gaires programes, en els compositors del romanticisme els hi sonava a passat de moda, els hi sonava a música antiga. Uh-huh. Aleshores, el que fa Mendelssohn és enllaçar un parell de vegades aquest acord inicial amb la dominant de la menor, i a la segona vegada aquesta dominant es va allargant, primer notes repetides, després arpegis. Finalment hi ha com una soldadura que fan només els violins, i és clar, després de tanta estona, i aprofitant que la dominant de la menor és la dominant també de la major, doncs això s'enllaça amb el principi del tema, en aquest la major, que venim d'on venim, sona, ja ho veuràs, especialment bé. Escoltem-ho des del final del segon moviment, en fa major, per notar bé l'efecte. Atenció. Es va allargant la dominant. I ja tenim el tema amb la major.
No, és fantàstic, eh? I és veritat que l'entrada del tema no sona a picarda, i que realment ve molt de gust que aquest major, no? Que acabi en major, no?
Sí, i a més seria especialment perillós que sonés a picarda clara, descarada, perquè, clar, el tema comença precisament amb la tercera, amb el do sostingut, i, clar, això seria molt evident, no es podria amagar de cap manera.
Uh-huh. I el que fa Mendelssohn per evitar que soni picarda és allò que deies d'allargar la dominant.
Sí, allò és bàsic, però també té alguna ajudeta més. Quan es queden els violins sols, fan un re sostingut, la sensible de la dominant en aquesta soldadura, i de seguida un fa sostingut. D'alguna manera aquest fa sostingut ens situa més ja en l'òrbita de la major que de la menor, però tampoc ho acaba de dir clarament. Una mica més endavant, just abans del principi del tema, els violins fan molt de pas un do sostingut, que no té una gran importància, però ja va canviant una mica el color. Uh-huh. I finalment tot això junt és el que fa, per una banda, que sigui molt agradable de sentir aquest principi en mode major sense que arribi a sonar a Cadència Picarda. Hem penjat a la web, amb el nom d'exemple 1, la pàgina de la partitura corresponent a aquest fragment, amb algunes indicacions perquè s'entengui clarament. Tornem-ho a sentir i ho aniré indicant. A partir d'aquí la dominant es va allargant. Ara apareixerà el re sostingut. Fa sostingut. Do sostingut. I el tema. I ara ens fixarem en el que podríem dir la gran virgueria harmònico-formal d'aquest moviment.
Caram, de què es tracta, això?
És que està molt bé, això, està molt bé. A veure, aquest acord inicial que dèiem ara és un acord que estem d'acord, que aquest acord no es troba habitualment als principis.
Sí, sí.
Doncs ara ens el tornarem a trobar, però en el seu, podríem dir-ho així, hàbitat natural. Escoltarem al final de l'exposició, haurem modulat la dominant a mi major, sentirem com l'exposició s'acaba en aquest to i aleshores el desenvolupament comença precisament amb aquest acord estrany. Estrany ara, sobretot, venint de mi major. Estem en mi major, armadura de 4 sostinguts, i de cop apareix aquest acord amb el fa natural, el re natural, etc. La sonoritat és el del típic enfosquiment que ens trobem, i ja hem vist altres vegades, en els inicis d'una secció de desenvolupament.
Sí, sí, tant. Però, i aleshores el desenvolupament, diríem, segueix el mateix camí que la introducció, és a dir, que enllaça amb el tema tal com hem vist?
No del tot, perquè aleshores, clar, tindríem un desenvolupament massa curt, perquè la introducció era curteta.
Sí.
El que fa Mendelssohn és que aleshores l'allarga. Comença com al principi, se sent clarament que és igual que al principi, però aleshores fa com un excursus, comença unes progressions, se'n va, i després, al cap d'una estona, sentirem la mateixa soldadura que feien els violins al principi, que ara la faran les trompes.
El re sostingut i el fa sostingut.
El re sostingut, el fa sostingut, tot això, com enllaçarà ja amb la reexposició del tema. Ara estem ja acabant aquesta exposició en major. L'acord de mi major, i atenció, això és l'acord del principi. Fins aquí és igual que al principi.
Això són les progressions que deies, no?
Sí, que representen aquest parèntesi, aquest excursus que dèiem. I aquí ja tenim la soldadura que ens porta cap al tema.
Víctor, està molt bé això, eh? És molt interessant. A més, hi ha un detall curiós, no? Que és que el desenvolupament comença exactament que al principi del moviment,
sí,
però en canvi no tens la sensació de reexposició, no? De tornada a l'inici.
I això és molt curiós, perquè el color és totalment de desenvolupament. Clar, com que al principi no sonava a principi, te'n recordes que ho hem comentat,
clar, sí.
Quan torna a sortir no acaba de sonar a reexposició. Tot està molt ben pensat i molt ben resolt. Fixa't que no hi ha manera de saber, si ara intentéssim reconstruir el making of de la sinfonia, no hi ha manera de saber si Mendelssohn primer va fer la introducció i després la va reutilitzar com a desenvolupament, afegint-li el tros aquest de les progressions, o al revés, si primer tenia fet el desenvolupament i després se li va acudir agafar-ne el principi i el final per fer-ne la introducció.
O potser ho va pensar tot d'entrada, no? És a dir, que va fer una introducció de manera que també li servís de base pel desenvolupament.
Potser sí, però la gràcia està aquí. Està tan ben fet que no podem saber per on va començar. Les costures de la peça no es noten.
Ei, Víctor, doncs gràcies per aquests comentaris.
Gràcies a tu.
I ens acomiadem tornant a sentir aquest últim fragment de l'Adagio de la Simfonia Escocesa de Félix Mendelssohn.
Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.